Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. Des d'ahir, el nou papa és el focus de totes les mirades. L'elecció del fins ara bisbe de Buenos Aires deixa entreveure una voluntat de tendència moderada i de caire especialment social. Mario Bergoglio va escollir el nom de Francesc I, un nom sense cap mena de dubte significatiu d'una voluntat de proximitat amb els més necessitats, d'humilitat i, per alguns, de reforma. Comentarem les perspectives socials i econòmiques que obren aquest nomenament amb els nostres tertulians d'avui, el senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del CES, el senyor Jordi Bastida, enginyer industrial, i la senyora Anna Boza, advocada. Però abans parlarem amb la senyora Maria Àngels Tejada, presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora.
Un dels canvis més importants del segle XX ha estat la incorporació de la dona al món del treball i des d'aquest primer pas podem contemplar avui dia, als inicis del segle XXI, l'assumpció de moltes d'elles en actuacions com empresàries o bé iniciant i donant continuïtat a les responsabilitats de tirar endavant una activitat d'emprenedoria. És ben cert que a mesura que la crisi econòmica avança i la inestabilitat en l'ocupació augmenta, creix l'ànim d'apostar per animar-se a crear una pròpia empresa o desenvolupar una nova activitat en forma autònoma o independent. I, evidentment, les dones expulsades del mercat de treball, sigui per les successives reestructuracions o ERES, sigui per dones necessitades d'aportar un complement d'ingressos a la llar, són segurament el col·lectiu que està emergent amb més força de cara a la creació d'autoocupació o treball autònom. D'altra banda, els profunds canvis registrats en els models d'actuació empresarial derivats, en especial per les possibilitats que donen les noves tecnologies, poden facilitar en gran manera a les dones l'activitat emprenedora i, en aquest camp, augmenta la llibertat d'emprendre un treball o negoci individual. En aquest sentit, és important la flexibilitat que dona la tecnologia per poder emprendre negocis que puguin ser desenvolupats des del propi domicili i que ajudin a compatibilitzar la vida familiar i la professional. Sols cal donar una breu mirada a la xarxa per veure l'ampli ventall d'idees, de possibilitats i d'ajudes que s'ofereixen de cara a l'autoocupació, en especial dirigides a les dones, tenint en compte que l'orientació i els ajuts són fonamentals, ja que crear una empresa no és cosa fàcil, les dificultats de tota mena són importants, sobretot si no hi ha experiència, i en especial la manca d'informació i els impediments d'accés al crèdit poden malbaratar qualsevol bona idea emprenedora. En aquest sentit, precisament, avui tenim entre nosaltres a la senyora Maria Àngels Tejada, presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, FIDEM, entitat missió principal de la qual és precisament l'assessorament a dones emprenedores i ens podrà exposar abastament el seu treball de cara a facilitar les possibilitats d'èxit de les dones, de cara a iniciar i donar continuïtat a activitats empresarials autònomes. Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Amb nosaltres, com bé dèiem en l'editorial, la senyora Maria Àngels Tejada, presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora. Però no només això, sinó que ella mateixa és emprenedora, empresària, amb una trajectòria de més de 30 anys en el sector dels recursos humans. Bona tarda, senyora Tejada.
Bona tarda.
Benvinguda. En els moments en els que ens trobem de crisi, quina és la força, la importància de l'emprenedoria?
Bueno, jo us diria que en el moment de crisi o en el moment de dificultats, dient-li com vulguem, és el moment que la gent té que posar en marxa més mecanismes de creativitat i buscant sortides professionals diferents. Els esquemes sovint han canviat i tens que buscar oportunitats. Jo mateixa, quan vaig muntar la meva empresa, vivia en una crisi econòmica l'any 78 difícil, i és quan jo vaig pensar que era una possibilitat també per mi. Havia fet fallida l'empresa i vaig dir, bueno, no tenim res a perdre, si més no puc posar-ho en marxa. Està passant això. Només que ha canviat una mica el perfil de la dona que munta empresa. Ara acostuma a ser dones entre 35 i 40 anys, que o bé han sortit del mercat laboral o bé han fet reestructuracions, es veuen amb força, amb experiència, amb bona preparació i busquen sortides professionals.
Realment un percentatge molt important dels emprenedors avui són dones, com vostè bé indica. Per què? A què es deu aquest percentatge elevat?
Bueno, jo diria que la dona és més flexible. En moments de dificultat busca sortides professionals, a vegades no només una sortida. Potser l'home l'han educat perquè si ha fet uns estudis o es dedica a una professió, intenti trobar sortides dintre de la seva professió. I moltes vegades les dones obrim una mica més el ventall i diem, bueno, potser no pot ser d'això, però podria provar d'una altra cosa. La dona en aquests moments està entrant en mercats o estan en professions que potser no venien determinades pels estudis, sinó perquè la pròpia experiència o la motivació els hi fa anar cap a costats diferents, o que veuen oportunitats, simplement.
Senyora Tejada, vostè indicava que la majoria de les dones emprenedores avui són entre 35 i 40 anys. A què es deu aquest perfil?
Bueno, també han entrat al mercat laboral més tard. Jo quan vaig muntar la meva empresa tenia 26 anys, però vaig començar als 14 a treballar. Potser
clar,
portava 14, 12 anys.
Avui mateix.
Avui comencen a treballar amb 23, 24 o 25, la que té sort, i els 35 doncs ja porta 10 anys de recorregut, es veu amb experiència o amb força, i en un moment de dificultats d'entrar al mercat, o bé perquè ha sortit com a conseqüència de la maternitat i li ha costat tornar a entrar, busquen aquest tipus de possibilitats. I crec que s'estan sortint força bé, perquè les dones també, a partir d'una certa edat, estan més madures a l'hora de construir un projecte. No solament saben el que volen, sinó que mesuren molt bé les passes que tenen que fer per portar-lo endavant. Des de FIDEM, una de les feines importantíssimes que fem és estudiar amb elles el seu pla de viabilitat, el pla d'empresa, els coneixements que tenen empresarials del sector, que estudiïn molt bé les dificultats amb les que es poden trobar, doncs per cometre els menys errors possibles.
Aclarem per als nostres oients, FIDEM és la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, una fundació que està en marxa des de fa
16 anys.
Dir, 16 anys.
16 anys.
És a dir, des de molt abans de la crisi.
Sí, sí, evidentment. Jo crec que la fundació, quan es va crear precisament perquè les dones que ja havien portat a terme empreses poguéssim transmetre els coneixements a les que començaven. Això va ser la finalitat prioritària, transmetre coneixement.
Avui una mica continua de mentoring.
Sí, sí, sí. Avui continua sent un dels eixos centrals de la nostra fundació. Les nostres sòcies, les patrones, les del Consell, són mentores de moltes de les dones que comencen. I procurem buscar amb el tipus de sector que tenen experiència per trobar la mentora que la pot ajudar millor.
Què necessita una persona que coneix, que comença, un emprenedor que comença per començar, no? Per fer aquest camí positivament?
A veure, jo faria una reflexió. Qui comença una empresa, qui és emprenedor, té que pensar que treballarà més que si treballa a tercers. Això primer. Qui vulgui començar una empresa perquè així es muntarà horaris i tal, està totalment equivocat.
O
un empresari treballa molt més que un altre perquè realment té que afrontar-se amb tot el que vingui. Per tant, té que tenir molt clar, primer, quins coneixements té del sector amb el que vol operar, amb què ha treballat, no solament quins coneixements, sinó un estudi clar d'on vol posicionar-se, on vol inclusiu muntar el seu local o la seva empresa. Tot això sí que ho mirem d'acompanyar amb el pla de viabilitat de la seva empresa. Però, a més, té que tenir aquesta empenta de decidir: em vull posar en un negoci, segurament tindré que treballar molt, tindré que solventar moltes de les dificultats i tinc ganes de fer-ho.
Mm-hmm. Hi ha alguna diferència entre les dones emprenedores i els homes emprenedors en aquest sentit?
Jo diria que l'única diferència és que actuem frente a la vida de forma diferent. La dona acostuma a ser més assertiva, sap escoltar, està més pendent del que pensa l'altre, s'hi posa en la posició de l'altre més sovint, no vol dir que els homes no ho facin, però potser nosaltres ho fem molt, molt sovint. I això també ens facilita algunes coses. Davant d'un interlocutor, procurem visualitzar què és el que pensa, el que vol, abans de dirigir-nos. Bueno, tenim algunes avantatges, igual que tenim moltes de les desavantatges. L'home és més pragmàtic o possiblement pensa més concretament les coses que vol. Nosaltres obrim molt més el ventall, escoltem tot, a vegades ens dispersem una mica.
Estem parlant aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb la que ha estat durant més de 30 anys en el sector dels recursos humans, consellera delegada del grup Select i és actualment presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora. Vostè indicava que un dels motius pels quals moltes dones emprenen la seva empresa pot ser per les dificultats de la conciliació, potser d'haver-se de quedar amb els fills i després no poder-se incorporar en el mercat laboral. Quina és la situació actual ara en aquest aspecte?
Bueno, tenim les dificultats de mercat que existeixen per tothom. Les dificultats d'entrar en qualsevol professió avui en dia són més difícils i, evidentment, les dones patim aquesta situació. A més, tenim situacions familiars que condicionen que en moltes ocasions puguem accedir a llocs de més responsabilitat, perquè pensen que la dona s'hi dedicarà menys o tindrà menys predisposició per assumir una sèrie de rols que es tenen que assumir en càrrecs directius. Això fa que molta dona que pensa que és vàlida interpreti que també pot intentar muntar algun negoci pel seu compte. I, de fet, empreses que s'estan muntant de tot tipus, de tecnologia, comercials, en moltes ocasions és fomentat perquè realment no han pogut ni conciliar o no han trobat la forma de promocionar dintre de les seves empreses.
Quins són els problemes principals amb els que es troben les petites empreses o els petits emprenedors?
Dificultats fonamentalment financeres en aquest moment, que les patim tot, però les petites les pateixen més. A veure, aquesta situació financera no s'havia donat mai amb tantes dificultats per accedir a qualsevol tipus de crèdit, que a vegades és gestió de caixa purament. I això, francament, és una dificultat afegida, perquè pots tenir una molt bona idea, pots voler-la portar a terme, però si realment no hi comptes amb una financiació, es fa força difícil. Des de la FIDE, amb el tema de microcrèdits que hem impulsat durant tots aquests anys, microcrèdits que van de 6.000 a 24.000 euros, amb l'únic aval del propi projecte, també s'han vist retallats l'any passat, ara es donen amb moltes dificultats, però bueno, es van donant. I això a vegades és un ajut per començar, com a mínim per començar. Per tant, jo crec que les dificultats són financeres a nivell general, dones i homes.
És a dir, que una persona que es dirigeixi a la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora pot tenir assessorament de forma gratuïta en el seu pla d'empresa i, a més, una mica d'acompanyament en la recerca d'aquestes necessitats de recursos.
Sí, sí, el que vull dir és que no solament els hi acompanyem a organitzar la seva empresa i portar-la a terme, sinó que després fem un acompanyament de més d'un any per veure si realment allò que ha portat a terme té dificultats, en què es pot trobar, com poder-la ajudar a solventar les possibles dificultats que s'hi trobi.
Recordarem ara als nostres oients la direcció, si m'ho permet, de la Fundació.
Ara és Viladomat 174. Jo els diria que miressin la nostra pàgina web, que és FIDEM, per tant poden anar a Fundació FIDEM. Tenim pàgina web, Twitter, Facebook, LinkedIn, allà tenim tota la informació que cada dia surt versus a qualsevol tipus de situació per a emprenedors. Des de la FIDEM hi ha altres sistemes que s'estan creant i que poden ser útils per tothom.
Un altre aspecte important que fan des de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora és el premi a les dones emprenedores o empresàries de l'any.
Fa 15 anys que fem aquests premis. Primer va ser sobretot per donar visibilitat, perquè moltes dones estan portant a terme projectes magnífics, però tenen molt poca visibilitat, perquè la dona no acostuma a estar sovint en els foros, allà on es mouen situacions perquè et puguin visualitzar com a premiada. Per tant, des de la FIDEM el que fem és triar de les 8 categories de premis, les persones, les dones, en aquest cas, que han tingut més rellevància amb els seus negocis, amb internacionalització, comercialització, empresa familiar, microprojecte, carrera professional, i aquest serà el 15 aniversari d'aquests premis, que serà el mes de juny.
Molt bé. Perquè probablement una de les coses, com vostè indicava, és la visibilitat de les dones en llocs directius. Si podem recollir algunes dades, actualment només un 11% dels càrrecs directius de cúpula directiva de les empreses que cotitzen a l'IBEX estan ocupats per dones, i a més ha caigut en els últims anys. I, per exemple, per posar alguna altra dada, els Estats Units tenen menys dones en el Congrés i en càrrecs polítics importants que altres països com Iraq o Afganistan, que ja és dir molt. Com es pot arribar a trencar una mica aquest sostre de cristall que se li ha anomenat sostre de vidre, que se li ha anomenat moltes vegades i que des de fa molts anys es parla de que s'ha de trencar?
A veure, jo crec que tenim dues situacions que es tenen que treballar molt i molt. Per una banda, la dona es té que donar a conèixer més. Sovint els càrrecs directius o en consells d'administració s'elegeixen perquè tens relació o afinitat amb una sèrie de persones. Històricament, els homes ocupaven normalment els consells d'administració en general. Era fàcil que per algun càrrec concret se'n recordessin d'alguna persona amb la que s'hi troben, amb la que han estudiat, amb la que treballen. Moltes vegades les dones no estem visibles amb algun tipus de situacions o grups empresarials amb els que es mouen contactes. Jo crec que primer la dona té que obrir-se una mica més, té que intentar sortir, estar en els mateixos foros empresarials que estan els homes. No és ni millor ni pitjor, però si no et dones a conèixer, sovint no et veuen. I, per tant, estar una mica expectant de que quan hi ha possibilitats comptin també amb tu. Això en quant a empreses que no siguin la teva pròpia. En quant a la teva pròpia empresa, perquè puguis accedir a aquest tipus de càrrecs, és per la teva trajectòria professional, per la feina que fas, perquè veguin que realment ets una persona que aportarà un valor afegit si estàs amb el Consell o amb un càrrec directiu.
És a dir, d'entrada, donar-nos a conèixer com a dones.
Fer més networking, donant-se a conèixer, fer saber que estem, el que fem, que sovint no diem res, nosaltres ho fem, però no ho diem. Doncs hi ha que dir-ho, jo diria que sí, que hi ha que saber-se vendre una mica millor.
I m'agradaria també preguntar-li una pregunta una mica més genèrica sobre l'emprenedoria. Com es pot generar, perquè ara que hem viscut la crisi que tenim, doncs tots ens hem posat una mica les mans al cap de l'atur que hi ha i la necessitat d'integrar una mica l'esperit emprenedor en els més menuts. Com es pot educar en aquest sentit?
Des de molt joves i des de l'escola. Jo diria que des de l'ESO es té que explicar molt bé què és ser emprenedor, quins departaments constitueixen una empresa, com pots arribar a tenir la teva pròpia empresa. Jo crec que hi ha molt talent que sovint no tenen la percepció de que poden arribar a portar ni la seva pròpia empresa. També les famílies aquí no ajuden. Aquí quan un fill que acaba la carrera et diu vull ser emprenedor, t'han donat un disgust. El que voldria és que treballés per un altre, que tingués un salari consolidat, soli, i en canvi en altres països es valora positivament que la persona vulgui emprendre la seva trajectòria, encara que s'equivoqui. A Silicon Valley, si has tingut dos o tres fracassos, és quan et consideren que ets un emprenedor.
Aquí, és quan comences a ser bo.
Aquí és una societat molt protectora, que volem que no els hi passi res, que treballin, que tinguin una carrera molt consolidada, que treballin a la mateixa empresa 30 anys. Això no és així. Per tant, canviar una mica la cultura.
M'agradaria ara obrir micròfons als nostres tertulians d'avui perquè ens ajudin també a preguntar a la nostra entrevistada sobre el tema d'avui, que és l'emprenedoria i la dona emprenedora especialment. Tenim amb nosaltres el senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Arruga.
Bona tarda.
La senyora Anna Boza, advocada i presidenta, directora de Advocats, Boz Advocats.
Sí,
és a dir, emprenedora.
Sí, tant, també. Emprenedora, sí, sí.
I el senyor Jordi Bastida, enginyer industrial.
Hola, bona tarda.
Imagino que els hi han vingut al cap algunes preguntes per dirigir-li a la senyora Tejada.
Més que una pregunta, i consti que és molt difícil discutir o portar la contrària amb una persona que porta 30 anys d'experiència en el sector de recursos humans, com és la senyora Tejada, i a més presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, però la meva crítica o el meu pensament és que lo important no és el sexe, lo important és la persona. La persona com estigui formada, com estigui preparada i, sobretot, quina voluntat tingui per tirar endavant. És a dir, quin atreviment tingui per anar millorant. Estic d'acord, i crec que vostè, demano si vostè està d'acord, en que la tradició que hem tingut en la societat occidental ens ha portat sempre a que la dona hagi tingut un paper molt secundari, sobretot en els llocs directius o quan a ser emprenedora. Però crec que això ja s'està acabant. M'han vingut al cap dues persones, Ana Patricia Botín i Sol d'Orella. Evidentment, pertany a unes empreses, diguem-ne, no diré familiars, però són directives altes per raons familiars. Però també hi ha altres casos, i ara no recordo els noms, de persones, senyores, que estan al front d'empreses multinacionals, em sembla que del sector de les telecomunicacions, de la informàtica, etc. Per tant, crec que ens hem de començar a oblidar del sexe i pensar que les persones, tinguin el sexe que tinguin, poden arribar a tenir coratge per muntar una empresa amb èxit, o si no, no sols per muntar-la, sinó per després mantenir-la, la que hagin muntat els seus pares, el seu marit, etc.
Totalment d'acord, estic totalment d'acord. O sigui, jo crec que no es té que elegir per sexe. No es té que elegir per sexe. Dit això, la dona està igualment de preparada, o millor, perquè a nivell universitari surten més notes d'acord que els homes, aquesta és la pura veritat, però cert. És veritat que la conciliació familiar en moltes ocasions ens merma les possibilitats de creixement. Perquè la dona acostuma a ser mare ara als 35 anys, als 33, han començat més tard. I sovint coincideix amb el període que tindries que promocionar en una empresa. Això està passant a totes les empreses, no és que ho vulguem, és que moltes vegades la dona, a partir de ser mare, redueix la seva jornada o no pot conciliar igual de bé, això ens limita. Això no vol dir que qui tingui empenta, qui estigui preparat, home o dona, tirarà endavant el seu negoci, i tant. Són menys les dones que estan a dalt, quan sentim alguna diem, home, aquesta dona, però si veiem les fotos, la majoria dels consells directius aquí i a la resta del món els composen homes. Hi ha molt poques dones que estiguin en consells, en càrrecs directius molt alts. Bueno, les estadístiques ho diuen. Dintre de consells d'administració a nivell mundial és un 3% de dones que ocupen aquests càrrecs. Vol dir poques. I en càrrecs directius, un 9%, directius generals, o CEOs de companyies. Vol dir que encara tenim una trajectòria. Anem guanyant terreny? Sí. Cada vegada som més conegudes, però bueno, encara ens falta. Falta bastant.
Senyora Bozán,
hola.
Aixecava la mà.
Sí, perquè tot aquest tema és molt interessant, és molt punyent, és molt real. Té tota la raó aquí el company Eduard, però és que el mateix problema ja sorgeix dins de les mateixes famílies. Quantes vegades tenim fills i filles, nens i nenes, el nen, el fill se'l promociona, que ha d'estudiar, i la noia, mentre faci un bon casament, ja has fet déu-n'hi-do. Si a més a més la nena...
Encara passa,
home,
això?
Home, sí, encara avui en dia, si la nena té una carrera, doncs tot això que tens per lluir, però l'essencial és que facis un bon matrimoni i puguis ser mare. Si ets mare, dedica't als nens. Si no et dediques plenament als nens, potser no seràs tan bona mare. Se't presumirà el pare, el fill, no se li presumeix tot això. És a dir, és una realitat que està aquí, que som nosaltres mateixes les que ens hem d'afrontar per dir, es pot ser mare treballant i es pot ser mare tractant els fills, però moltes vegades la pròpia família el que ja posa l'impediment perquè aquesta persona, aquesta dona, sigui... pugui tenir un propi negoci, es pugui dedicar al que sigui. És a dir, hem de trobar l'equilibri per intentar fugir d'un fals victimisme, perquè efectivament no hi ha res que ens impedeixi fer res, però hem d'acceptar quina és la realitat, perquè moltes vegades el propi inconvenient sorgeix de dintre de casa. No és el mateix vist un home que digui que vol estudiar però que es vol casar i vol tenir fills que una dona. No s'utilitza igual, de manera indistinta, el mateix discurs. Amb la qual cosa ja tens el primer inconvenient.
I un inconvenient som nosaltres, també, que tenim que saber delegar. I tenim que saber delegar, de dir, nosaltres no tenim que ser la superwoman,
no.
Que ho fem tot a casa i ho fem tot a fora. Tenim que saber repartir i tot bé. Tenim que saber repartir amb el nostre company o amb la família, clar. Inclusiu els rols familiars.
Perquè sí, si però no... si vols compartir i ets mal vista perquè estàs compartint, sí. En aquest moment ja t'estan posant un impediment. Si tu pots compartir i tens una bona parella, un bon marit, un bon home, que diu d'acord, t'ho fan més fàcil. Si la mare i el pare no et miren malament perquè vols compartir, doncs tot això t'ho facilita també, no? I a vegades això no passa.
Com a mínim una pressió més
sí
que tenim.
Sí, sí, sí. Sí.
Senyor
sí, sí.
Bastida.
No, a veure, jo... Moltes vegades es parla de que s'ha d'ensenyar a l'escola o l'emprenedoria, però jo crec que és més important el fet de la família. Vull dir, aquí no hi ha una mentalitat de crear empresa, d'emprendre negocis. Vull dir, potser a Catalunya encara una miqueta més que no pas el resta, però vull dir, l'element fonamental ha de ser la família, més que... jo diria l'escola. L'escola et pot donar les eines que tu potser faràs servir en un moment determinat, però el que és el concepte d'emprenedoria te l'ha de donar, l'has de, com es diu vulgarment, l'has de mamar.
Perquè, bueno, i has de creure en tu mateix. Jo crec que has sí. de creure en tu mateix i després l'altre és accessori, eh?
Sí,
si has
però...
de dependre molt de la família o dels altres
no,
o dels tercers,
no, tampoc no. No dic dependre, però sí que hi ha d'haver-hi un ambient que darrere et vagi recordant que tu has de ser un emprenedor o una emprenedora, vull dir, independentment del gènere. Uh-huh. És a dir, ha de ser aquest ambient que hi ha al voltant teu que et porta a ser emprenedor. Jo diria que aquest és més important que totes les escoles de negocis que hi puguin haver-hi. Que el que donen les escoles de negocis són eines, però vull dir, entenc jo, eh? Més que no pas, vull dir, aquesta mentalitat d'emprenedoria.
Jo no parlo tant de les escoles de negoci, jo parlo des de l'ESO, eh?
Sí, sí,
quan parlo
sí.
des de l'ESO vol dir que un nen amb 13 anys o 14 anys té que saber que hi ha diferents opcions al mercat, que hi ha carreres, que hi ha FP, que hi ha possibilitat de muntar la teva empresa, que treballin la comunicació verbal, que treballin l'oratòria, que treballin conceptes que aquí no es treballen i en altres països que realment han tingut més èxit, s'han treballat moltíssim. Avui en dia ens és difícil, inclusiu, una persona que acaba una carrera que pugui parlar en públic.
I escriure en públic.
Bueno, i escriure. Vull dir que sí que té moltíssima raó que si, a més, a la teva família has viscut un entorn d'emprenedors o gent que té negocis, home, doncs, evidentment, t'ho inculquen. Però tots aquests que no tenen aquesta família, si des de l'escola es pot fomentar des de baix que hi ha altres opcions que treballar amb una administració, amb un banc...
I a veure, que deies tu,
quan acaben
un risc...
una carrera, saben clar. Que poden tenir altres opcions i que potser tindran que fer un altre tipus de recorregut, però que existeixen diferents possibilitats a la vida, tot i viatjar internacionalment, anar-te a altres països a treballar. O sigui, aquesta societat proteccionista de que el fill visqui a prop
costat,
de casa teva...
De setmanes d'anar allà...
Tindríem que començar a obrir la ment, crec, eh? Homes i dones, eh?
Ho sento,
homes i dones.
Jo crec que la tenim bastant oberta ja, la ment.
No, bueno.
Has dit molt bé, Anna, de que hi ha un fals victimisme.
No dic per homes i per dones,
jo crec
que
l'ambient,
per tots, eh?
L'ambient ja ha millorat, en som conscients de tot això. Una altra cosa és, i això ho deixo per després, si s'ha de fer algun canvi legislatiu per tal de facilitar que l'estructura legal afavoreixi que l'ambient realment sigui un caldo de conreu de la dona emprenedora.
Deixem, si m'ho permet, senyor Arruga, aquesta pregunta de cara a la tertúlia, que començarem d'aquí uns segons. Avui hem parlat del món de l'emprenedoria i, en concret, de la dona emprenedora, amb la senyora Maria Àngels Tejada, presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora. Recordem www.fidem.info. Gràcies per haver estat amb nosaltres, senyora Tejada.
Moltes gràcies a vosaltres i engresco a totes les persones que ens escoltin que, si tenen una idea i volen treballar molt, que la portin a terme.
Doncs esperem que així sigui.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
This thing called love, it cries in a cradle of a night, it swings. his eyes. It shakes all over like a jellyfish. I kind of like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows.
Doncs tornem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb la nostra tertúlia de la setmana, una tertúlia econòmica, sempre amb sentit social, amb sentit pròxim, proper i cristià. Tenim el tema, per suposat, el tema de la setmana, de l'any, i esperem que duri temps també, el nostre nou papa, Francesc I. Recordem els nostres tertulians d'avui, el senyor Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el senyor Jordi Bastida, enginyer industrial, la senyora Anna Boza, advocada, i continua amb nosaltres la senyora Maria Àngels Tejada, presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora. Com han viscut aquestes hores emotives, emocionants de la nomenació del nou papa,
bé,
senyor Arruga?
Gràcies. Jo crec que l'elecció m'ha sorprès, però no m'ha estranyat. Hi ha una diferència entre sorpresa i estranyesa, no? És a dir, m'ha sorprès i gratament, primer, per les característiques del nou papa, que llatí-americà, jesuïta, no vinculat excessivament a la cúria romana, i vaja, i sembla que amb el nom que ha agafat en honor de Sant Francesc d'Assís, doncs té ja un missatge, diguem-ne, de senzillesa i de preocupació per les qüestions dels pobres. Una petita crítica, Carla, crec que no hem de dir Francesc I, crec que hem de dir només el papa Francesc. Mm-hmm. Fins que hi hagi el segon, aquest no serà el primer.
Mm-hmm. Ho apuntem, en prenem nota.
Em sembla que és així.
Senyora sí, Boza.
Però m'ha sorprès molt gratament.
Sí, no, continuant amb la mateixa idea que diu l'Eduard, jo també contenta, aviam, m'ha agradat, però també ha sigut relativament ràpida aquesta elecció, cosa que també s'agraeix, que ell sortís i digués que en primer lloc doncs, el beneeixin amb ell, abans, doncs, bueno, sí, un acte d'humilitat, que hagi sabut buscar confrontació o criticar la política del seu propi país d'Argentina, doncs un acte de valentia, perquè suposo que sempre doncs, també és més fàcil deixar-se arrossegar o no pas dir res, i en aquest cas doncs, ha sigut contrari a les polítiques de Kirchner, bueno, que portava abans a la Cristina i abans el seu marit, per tant un acte de valentia, i ha denunciat que hi ha corrupció, amb la qual cosa com ens està passant a Espanya i en casos de corrupció, doncs tot aquell que sigui capaç d'aixecar la veu s'agraeix, o sigui que en un principi correcte, hem de deixar que camini, aviam què va passant i què va succeint, però jo també, en un sentit positiu.
Senyor Bastida.
Jo, a veure, jo no el conec, vull dir, per tant, doncs no em puc dir res, però moltes vegades en aquests casos em fixo amb els comentaris que fan altres. És a dir, segons qui, si fa un comentari positiu i em sembla bé, doncs, vale. I si sembla malament, vull dir, com en aquest cas, vull dir que hi ha hagut una persona que no li ha agradat, doncs llavors, com que aquesta persona a mi tampoc m'impressiona molt, doncs em sembla que és bo. Vull dir, això seria una. L'altra cosa, jo diria, és un comentari que ha fet un periodista, vull dir, que finalment l'Esprit Sant ha pres geopolítica, vull dir, que al fi i al cap, vull dir, ha situat, vull dir, a on més, més sembla que hi ha un creixement més important i està distribuint. I la tercera cosa que jo diria és que tothom es pensava que es triaria un papa de jove. I, en canvi, doncs, a veure, tampoc no és vell, vull dir, però tampoc, vull dir, no és de primera volada, per entendre's. Jo crec que això, els cardenals hauran pensat de que un papa que duri 20-25 anys és excessiu pels temps que corren. Vull dir, llavors, doncs, aquest a mi em sembla que s'acabaran aquest eleccions de papes joves, vull dir, més aviat doncs hi hauran papes que tinguin una duració limitada. Jo serien les tres coses que valoraria.
Senyora Tejada.
Jo afegiria que ha estat una elecció intel·ligenta. Si tenim en compte que hi ha 1.800 milions de catòlics al món i que el 42% d'aquests catòlics són hispanoparlantes, pues crec que atendre el que és el teu públic objectiu amb una llengua que sigui comú és bo. Per una altra banda, ha donat sortida també a dues coses importantes. És una persona d'origen italià, amb el que realment des d'Itàlia es veu bé la seva elecció, i també pot donar una cobertura a tot el que és els hispanoparlantes del món i fomentar que realment pugui créixer el que és el catolicisme. Té reptes importantíssims per davant. Sembla que és una persona dialogant, que sap escoltar i que potser serà propera a escoltar, bueno, noves possibilitats d'atreure els catòlics. Per tant, jo crec que ha estat una elecció intel·ligenta.
Vostès aposten perquè el nou papa pugui representar una nova direcció, una direcció una mica més moderada, en aquest sentit, des del Vaticà?
No ho sé. Aquí aquesta pregunta ja és més difícil. És el que, una cosa és el que podem preveure i l'altra és el que desitgem. El que desitjaria més que fos una església més oberta i més preocupada, sobretot pels pobres. La crisi econòmica que ens afecta a l'Occident, evidentment, no és la mateixa que afecta a Sud-amèrica o a Nord-amèrica, és diferent, però crec que el papa aquest ha de saber veure que el món, no, tot i ser global, no és igual i que, per tant, jo li recomanaria que viatgés, que veiés les coses i que s'enfrontés amb els problemes amb valentia, amb coratge.
En aquest sentit, com vostè indicava, el nom escollit per al papa Francesc, en referència a Sant Francesc d'Assís, doncs ja posa en referència aquesta voluntat de proximitat amb els pobres.
Sí, per això dic que aquesta és l'esperança, és el desig. Ara, si és la previsió, diria que d'aquí uns quants mesos ho podrem veure realment. Sí. Sobretot si la cúria li deixa fer, perquè la cúria doncs, és molt potent i està molt anclada amb la història, diguem-ne.
M'agradaria, si no volen afegir cap comentari, passar ja a una actualitat més econòmica, més pràctica en el panorama del nostre país. Europa observa modestos, segons diu, brots verds en la crisi de l'eurozona. Van Rompuy i Barroso demanen seguir amb els ajustos, encara que les polítiques específiques contra l'atur s'hagin de mantenir. Com veuen aquestes consideracions? Perquè portem parlant de les sortides d'una mica d'aquesta primavera de les flors verdes des de que va començar la crisi.
Sí. No, jo crec que és imprescindible promoure aquest creixement a curt termini. Jo crec que és una necessitat. El que passa és que nosaltres, jo no sé, des d'aquí, des d'Espanya, el nostre govern, jo veig que està com desorientat per promoure res. Jo, almenys, la sensació que em crea és aquesta. És a dir, fan declaracions ahir mateix, per exemple, aviam, està relacionat, però vull dir, Mariano Rajoy deia que no hi hauria això de les dacions en pagament, que no es legislaria res. Ara mateix com que ha sortit aquesta sentència...
Després
de
tribunal, en parlarem.
En parlarem, però vull dir, diu en Gallardón que sí. Això, per exemple, crea inseguretat. Inseguretat per si tu has de demanar un crèdit hipotecari o has de demanar un crèdit en el banc, aquest ajustes, hi haurà modificacions legislatives o no. Si ets un banc, amb quines condicions donaràs aquest crèdit?
Vull dir, molt a curt plaç.
Molt, i d'una opinió a una altra radicalment diferent d'un dia per l'altre. No crec que això promogui un creixement. És a dir, si... necessari, imprescindible. Ara que s'estigui fent, jo almenys no m'arriba aquesta sensació.
Senyora Tejada, vostè que treballa en el món de l'emprenedoria del treball, que és on d'alguna manera es pot veure si hi ha un cert creixement de la feina o no, què ens indica?
A veure, si comparem les dades que ahir es van mostrar de l'atur a Catalunya, per exemple, és el mes que ha tingut millor comportament. Vull dir, només hem decrescut un 0,4, que vol dir res comparat amb el que anaven destruint. Si això vol dir que comencem a tenir una mica de brot verd, doncs no ho sé. A nivell de lo que és l'empresa amb la que jo treballo, que ara és Randstad, evidentment, pulsem el que és el mercat, perquè tenim diferents activitats, selecció, treball temporal, per tant, sí que valores les activitats com s'estan movent.
I les necessitats de l'empresa.
Hem tingut millor comportament en gener i febrer que l'any passat a gener i febrer. Això vol dir que estem creixent? No, però si té un comportament millor vol dir que en aquests moments les necessitats de contractar personal s'estan incrementant. Ha arribat un moment que l'empresa ha reduït tant les seves estructures que si vol créixer només pot créixer aportant o incrementant talent a les seves companyies, perquè arriba un moment que si només et quedes amb una estructura reduïda de costos, realment no estàs generant nous productes o pots respondre al que et demana el mercat. Jo tinc que pensar que a nivell de mandos intermitjos i directius s'estan contractant nous, vol dir que l'empresa té ganes de sortir d'aquest moment. Estic d'acord amb l'Anna que a nivell de govern hi ha poca orientació cap a que vinguin empreses i s'implantin al nostre país. També és veritat que tenim una imatge de país una mica complicada en aquests moments perquè sigui un país de referència per venir a posar la seva empresa. Per tant, primer tindrem que netejar moltes coses perquè ens visualitzin bé.
Senyor Arruga.
Perdona, però Europa ja està funcionant millor. Europa ja està funcionant millor. Tant Alemanya com Gran Regne Unit, com França, els grans països, a excepció d'Itàlia, però els grans països estan funcionant millor. I això ens, i aquests brots verds, com diuen el senyor Van Rompuy i el senyor Barroso, ja hi són, més o menys. Són només brots, és allò que comences a veure una punta de verd en l'arbre, però encara ha de créixer la branca. A Espanya encara no hi són. Jo confio que hi seran d'aquí un temps, perquè, com dèiem a l'Anna, és necessari, és imprescindible que tenim el creixement. I jo també diria, no sols és imprescindible, és també possible. Maria Àngels, tu has dit que les empreses han fet uns ajustos enormes i s'han preparat per demanar, per donar els productes que vol el mercat. El mercat, malauradament, ara no està per grans floritures, per grans coses, però sí que continua demanant coses. Qui ha de fer encara la feina, per mi, són els organismes públics, amb el sentit, i els organismes públics sobretot, amb el sentit de controlar la corrupció, evitar-la, per no sortir més en el diari a primera plana, en els diaris internacionals, d'impulsar l'economia, sobretot demanant que el sector, o exigint que el sector bancari, un cop rescatat, faci la seva feina, que és donar crèdits. Abans deies, quan parlaves de dona emprenedora, que la principal dificultat és tenir finançament. És que el problema no és de garanties. El problema és de tenir crèdit. I si els bancs no donen crèdit, doncs això no pot funcionar. El govern, a més, doncs, s'ha d'aprimar, el govern, els organismes públics s'han d'aprimar, s'han de millorar la seva eficiència, etc. Vull dir, però això és possible, perquè ja s'ha fet molt bona part de la feina. Ara el que hem de fer és dir, com qui diu, som-hi, i fem les coses que falten i tirar endavant.
A mi m'agradaria parlar-los del primer ministre luxemburguès, Jean-Claude Juncker, que sembla que després de ser president de l'Eurogrup se centra en dir les coses com veritats més contundents que quan ho era. En aquest moment adverteix del risc d'una revolta social contra l'austeritat, senyor Bastida.
A veure, jo no entenc, és a dir, em despisto, no solament vull dir en el govern d'aquí, vull dir, sinó en el govern espanyol, sinó també vull dir en l'europeu. És a dir, per un cantó el senyor Van Rompuy i Barroso diuen que hi ha brots verds i per l'altre cantó jo dic, ojo, que el senyor Juncker diu, ojo, que el perill d'exclusió social, doncs això pot provocar una revolta.
Perquè potser els brots verds no els veu el poble directament encara?
Jo diria que no, vull dir, això no es veu. Però el que passa que també hi ha una altra cosa, és a dir, la possibilitat de revolta, jo crec que en altres moments ja hi hauria sigut. Però el que ha passat és que segurament ningú ha sigut capaç d'aixecar la bandera, vull dir, amb aquesta situació. No és que no hi hagi hagut ningú, o és que les persones que ho haurien pogut fer-ho, vull dir, se'ls han tallat les possibilitats de fer-ho. Jo crec que aquest és a dir, amb això és contradictori, vull dir, el que estan dient uns, que hi ha possibles brots verds, i per l'altre cantó hi ha dir, oh, atenció, que pot ser podem tenir un daltabaix social aquí.
Potser el concepte revolta social, pròpiament dita, des de que tots sortim al carrer. Volia parlar, perdoni, senyora Boza.
No, segueixo el que m'estàs dient amb això que bueno, a la idea de revolta social, potser tenim tots moltes queixes, estem tots esparverats amb el que està passant, els debats de televisió aquests nostres, tothom els està seguint. Jo crec que la societat estem més preparats, i més no hi ha més estudi, i potser una revolta social com aquell que diu de seguir, d'aixecar una bandera, hi ha una mena de contenció, perquè tots sabem que la situació és molt greu, i pensem, no ens acabem de desanimar, ens arremanguem i diem, bueno, jo em vull llevar i vull trobar una nova solució. És a dir, potser aquesta sensació de sortir al carrer hi és, però tots opinem, vas a comprar, tothom opina. L'opinió està a flor de pell, tothom estem que ens queixem, però d'aquesta manera ens manifestem més que darrere d'una bandera, perquè sabem que la situació és difícil, però no volem cessar en l'empenyo. És a dir, jo crec que hi ha una sensació de dir la revolta no hi volem arribar, volem fer alguna cosa més per poder-ho solventar. Pot Això ser, ho volia dir
pot
jo.
Pot ser que en aquest sentit el concepte de revolta social hagi canviat.
Sí,
jo perquè no és la revolta que en fa 30 anys
tant
tenim
de lluita,
al cap.
En un sentit de trepedres.
I a part tindrem que aprendre a viure d'una altra manera. Vull dir, que no ens donem compte és que s'ha viscut d'una forma perquè hem tingut una capacitat econòmica. Avui en dia en tenim una altra. I dubto que tornem a tenir els anys que vam tenir. Ojalà, però ho dubto. Per tant, també es pot aprendre a viure amb menys. Vull dir, hem estat una societat consumista nata. Tenim que aprendre a valorar què és el que realment val la pena, què és el que tenim que comprar i no comprar. Això està en contra, evidentment, de que si no es compra, no es mou el calé al mercat, sí, però si realment no hi ha ingressos, es té que aprendre a viure d'una altra manera, prescindre de lo que no és imprescindible a la teva vida. Aprendre a viure més amb altres valors que s'han descuidat pel camí. Vull dir, tindrem que recomposar la nostra societat perquè tenim un moment econòmic diferent. Millorarem, segurament que millorarem, però aprendrem a viure d'una altra manera.
Sí, a més en som conscients. Jo crec que hi ha una mena de consciència social de la necessitat de fer aquest canvi, sí, començant ja des de casa.
Vull dir, sí,
sí. I del valor de l'esforç i de que si potser havíem de ser massa conservadors o que, si dèiem, la nena que tingui un lloc o que més si es ca... Pues ara potser diem pues, que s'espavili i no passa res, si cops ja tornaràs a aixecar. No?
La cultura que ha... de l'esforç és aquesta. Sí, no, no, d'aquí qui surt... Què compres i quan ho compres, que no compris compulsivament. Mm. La gent comprava molt, en teníem moltes coses, no sé si ens feia feliços, però en tot cas podem viure sense tantes coses i determinar les que són importants, les que realment són importants.
És que el que val no és el que tenim, sinó el que som. Exacte. I tenir molt, però no ser res, no val res. I amb això,
això
un concepte de valors que crec que s'està introduint molt a poc a la societat, però que encara, evidentment, costa molt fer arribar a qui estava acostumat a comprar-se el pis, el cotxe i tot el més en base en una hipoteca, pensant que la podia pagar perquè la feina li donaria molts diners durant molts anys. I això
ja ens ha limitat, Cada fill que ha tingut un pis als 30 anys s'ha limitat de moure's amb altres llocs per trobar feina, perquè si té el pis aquí ja no es mou enlloc.
I
això
també,
pensem que en una edat determinada tu tens que estar disponible per allà a allà on hi hagi feina, no on tu vols. I aquí no tenim aquesta cultura, i això
menys
potser
límits,
ara en aquests moments canviarà una mica.
Sí, menys límits, menys pors,
no,
com deies, no estar sempre enganxat a la família, poder volar i poder caure, i poder aixecar-te.
De totes maneres, vull dir, aquesta política, vull dir, aquesta despesa exagerada, jo crec que es donava aquí a Espanya, no es dona als altres països.
No, clar que no.
Més ben dit, es dona als països del sud d'Europa. És a dir, en canvi, a França, Alemanya, tots aquests països, vull dir, no hi ha aquesta despesa...
Se gestiona d'una altra manera. Nosaltres tenim un noi que ha anat a viure a Alemanya, a Holanda, perquè el nostre grup, la central, està a Holanda, i fa poc va venir a veure i em diu, el primer que m'ha trencat esquemes és que surto a les nits amb els amics i ningú porta targeta de crèdit, tothom paga cash. I jo anava amb la targeta, i tothom em mirava com volguem dir, escolta, aquí el que paguem, ningú s'hipoteca en res, ningú té despeses de res amb el banc, per tant... Tenen un concepte diferent. Aquí hem tirat de targeta i de compres i de viatges. Si no anaves a Indonèsia, no anaves, ja no eres ningú. Potser hi ha que explorar altres possibilitats de la pròpia terra, fer més despesa aquí, amb el nostre país. Vull dir, hi ha altres formes de viure, tindrem que trobar-les.
Sí.
En aquest sentit, a mi m'agradaria preguntar-los la seva opinió per aquestes petites revoltes socials que aconsegueixen coses, com és el cas de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat una revolta social iniciada des d'un grup de persones amb una necessitat concreta que han han demanat una priorització, potser podríem dir-ho, de la humanitat davant de les necessitats econòmiques. Per a centrar els oients, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit, ha afirmat que la norma espanyola dels desnonaments és abusiva i contrària a la llei europea i, per tant, el govern l'haurà de modificar. Què en valora d'aquesta sentència?
El que dius...
Vostè com a advocada, sí. A més, senyora Boza, ens pot ajudar millor.
Tota la raó. Mira que aquests temes són ben actuals. Aviam, la qüestió que deies d'una revolta social, mira, aquesta comença des dels propis jutges, perquè és el propi jutge que planteja la qüestió davant del tribunal. És a dir, estem en una situació social tan important, d'una crisi tan àmplia i d'una mena de revolta, com deies, que ha canviat, que són el propi poder judicial, els propis jutges i magistrats que s'estan manifestant davant la situació que els arriba, complexa i injusta.
Perquè hauria de ser difícil per un jutge afirmar una sentència de desnonament i després trobar-se amb la situació de que una persona doncs, arribés al cas del suïcidi, com ha arribat aquí
bé,
a Espanya.
Sí, bueno, el que se suïcida, entenc jo, que no només és per la pròpia llei, sinó per la pròpia actualitat, que no té, no li permet cap altra solució.
Però el fet
solució.
De trobar-se al carrer segur sí. que el força
el que ens
a una
està
situació
forçant,
més dramàtica.
Sí, el que ens està forçant és que és una llei processal, de procediment, amb la qual tu no tens cap argument per oposar-t'hi. És o pagues o el procediment va endavant.
O al carrer.
Val? No hi ha motius d'oposició com en qualsevol altre procediment declaratiu. És a dir, és un procediment d'execució de títol judicial, no, executiu, com en aquest cas és una hipoteca, també passaria amb una sentència, però bueno, seria un altre supòsit, en la qual no hi ha supòsits d'oposició. O has pagat o no has pagat. Llavors, clar, queda sotmès a les condicions del banc. Com a advocat tampoc pots fer res. Estiguis en un bàndol o en un altre, és a dir, si ets advocada del banc, has d'aplicar les pròpies clàusules que s'estaven establertes en el contracte que el banc havia establert. I si ets l'advocat de l'altre costat, tampoc pots dir res d'oposar-te.
És a dir, com a advocat del banc, tampoc pots dir...
No.
Miri, sap què? Arribem a un acord.
Perquè, sí, això ho pots fer. Pots arribar a acords extrajudicials, ho estem fent. Uh-huh. El que passa és que a vegades el jutge et requereix per dir, escolti'm, baixin vostè, senyora advocada, els interessos que el propi banc seu ha establert i jo no puc fer-ho com a advocada, perquè jo tinc unes clàusules estipulades pel banc. Jo no sóc el banc, jo sóc Ana Boza.
I aquesta nova modificació...
Permet aquesta, al·legar que hi ha unes clàusules abusives com a oposició, i que el jutge ho pugui tenir en compte. Si després vas amb un procediment declaratiu per dir anem a estudiar si són abusives, pots suspendre aquell procediment d'execució amb la qual cosa trobes que mentre es discuteixen les clàusules no t'estan fent fora.
Guanyes una mica de temps.
Això mateix. I si al final et donen la raó, doncs no aniries a fora, perquè considerant que el contracte és nul.
Queden 3 minutets per acabar el programa, així que els hi demano molt breument la seva opinió. Senyor Ruga.
Simplement és que aquí l'administració pública ha actuat amb total inconsciència i incompetència. L'administració pública espanyola havia de conèixer aquesta directiva sobre protecció dels consumidors i evitació de les clàusules abusives. I no ha fet res durant molts anys per modificar una llei hipotecària que, d'acord que té molts anys, moltíssims, però que l'hauria d'haver canviat.
Però aquesta llei processal és de l'any 2000, no en té tants. Ho haguéssim
bueno,
pogut fer.
13 anys.
Però la directiva també en té uns quants i Espanya ja estava dins de la Unió Europea.
Ho haguéssim pogut modificar. Sí. Han tingut temps.
Quan Espanya inclús va aprovar aquesta directiva. Mm-hmm. Per tant, ho sento, aquí la crítica ha d'anar sobretot contra l'administració pública i la felicitació a favor, diguem-ne, de la plataforma pels afectats per hipoteques.
Senyora Tejada.
Bueno, jo només afegir que realment benvinguda si ha vingut ara, que ara caldrà revisar si és amb efecte retroactiu o no, perquè evidentment no és només el que es farà demà, sinó el que s'ha fet fins ara. Tant de bo que es revisin alguns temes, perquè si realment hi ha hagut una situació d'abús i tu pots demostrar que realment ha sigut així, es tindrien que poder contemplar, perquè hi ha molts temes avui sobre la taula que tampoc no pots fer un pas d'avui a demà, que els d'ahir ja no tenen efecte i els de demà sí. Espero que revisin també alguns temes amb efecte retroactiu.
Senyor Bastida.
No, a mi em sembla molt interessant, però una vegada més dir que el govern espanyol doncs, l'ha vessat. Res més.
Per sort tenim un Tribunal de Justícia de la Unió Europea que aquest cop sí, ha pogut fer un cop de mà, podríem dir, a la taula per posar les coses clares.
Doncs... I que ha sigut un jutjat de Barcelona el que ha plantejat el tema.
Sí.
Això ens dona més prestigi.
Sí, que és el moviment social, no? Que no només som ciutadans, jutges, tothom, estem veient la situació.
Doncs hem d'acomiadar el programa, per molt que ens agradaria extendre'l amb aquests temes, senyor Eduard Arruga, senyor Jordi Bastida, assistida, senyora Ana Boza, senyora Maria Àngels Tejada. Moltes gràcies per haver
estat
amb nosaltres.
Gràcies
a l'equip que ha fet possible el programa i, com sempre, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el suport de l'Agència Catalana de Consum. I qui us ha parlat? Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar, com sempre, dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.